La ràdio va deixar d'existir com a tal el dia que els locutors vam començar a fer els programes per telepatia i els nostres oients ens havien d'escoltar per força. A la dutxa, rentant plats, caminant pel carrer, els ciutadans escoltaven les nostres propostes, xerrades, les nostres reflexions, encara que no els agradessin. I només hi havia una possibilitat per apagar-nos: treballar o fer activitats productives per la societat. El resultat va ser un increment de l'ocupació fins a límits mai vistos des de l'aplicació de la renda mínima universal.
Quimèric, amb Karen Madrid.
Benvinguts al Quimèric, el gènere fantàstic es mou amb un complex sistema d'engranatges on cada peça és important per seguir creixent. Des d'aquest espai radiofònic i en un moment en què els actes culturals relacionats amb el gènere han anat a la baixa arran de la pandèmia, ens fixem al repte de descobrir els actors d'aquest vodevil i fer una xerrada amb ells sobre com veuen el fantàstic. Aquest espai l'hem anomenat Quòrum i l'estrenem amb els impulsors de programes radiofònics i podcast relacionats amb el gènere fantàstic: el Friquinomicon, el Cero en Cordura Polifriquis i la Universitat Invisible. També us anunciarem els nous títols que està a punt de treure l'editorial Cronos de cara a aquest 2021 i fins i tot us donarem algunes pistes del que està a punt de treure també el 2022. I també entrevistarem a David Galán, autor d'Orígenes Secretos, perquè ens expliqui com va ser la ideació d'aquesta novel·la que ha acabat convertida en pel·lícula a Netflix. És el que donarà de si el 23è quimèric d'aquesta cinquena temporada que fem possible amb el Sergi Cubero a les vies de so i amb Riquer Mons i la Marina Tovella a la producció.
Notícies del Fantàstic.
En els últims programes us hem anat anunciant novetats editorials del gènere fantàstic en català. Doncs bé, aquesta llista que ja portem repassada, d'Edicions Sec, Mai Més i també la Ertes, avui se n'hi suma una altra, l'editorial Cronos. En marxa des de fa una mica més d'un any i mig, preveuen diverses novetats aquest 2021. Per començar, posaran en marxa una nova col·lecció sota el nom de Voyager, que inclourà novetats anglosaxones amb un màxim de 2 anys al mercat, o sigui, noves, que no s'hagin traduït mai al català i a poder ser tampoc al castellà. Antoni Herrero, un dels editors de Cronos, ha explicat quin serà el primer títol d'aquesta col·lecció.
Comencem amb Adrian Tchaikovsky i Firewalkers, que nosaltres hem traduït aquí com Trescafocs. Tchaikovsky és un autor molt potent i molt reconegut internacionalment i sobretot al món anglosaxó, però sí que és cert que aquí a Espanya ha arribat poc i se l'ha traduït molt poc. Així, de memòria, em sonen Herederos del Tiempo i Spider-Rat. El que sí que és cert és que amb el Gonzalo estem segurs que Tchaikovsky és un gran autor, és un dels més potents ara mateix i donarà parla, per això hem apostat per ell. Trescafocs ens situa en una distopia no massa llunyana, en la qual la Terra ha canviat la seva fesomia a causa del canvi climàtic, i tenim un continent africà que és un erm gegantí, tot desert, han desaparegut el que eren els boscos i selves tropicals, i pràcticament no està habitat. Només hi ha alguns nuclis molt reduïts i sí que és cert que hi ha una gran ciutat que es diu encara Xuca, però sí que és una ciutat que pràcticament està formada per faveles i per barris deprimits on malviu moltíssima gent de diferent índole, de diferents ètnies, i ho fan al voltant d'un hotel de 5 estrelles del qual n'aprofita les deixalles per sobreviure. Aquest hotel de 5 estrelles és una estació de pas, és una avantcambra que utilitzen els rics per pujar a l'ascensor orbital que els ha de manar Gran Celeste, que és una nau que ara mateix està en òrbita i que, en la qual aquells que tenen diners poden comprar un bitllet per fugir d'aquesta terra moribunda. Si sou una mica cinèfils, aquest panorama us pot recordar el de la pel·lícula Elysium, protagonitzada per Matt Damon, doncs una mica l'escenari que us trobareu a Trescafocs és aquest. Trescafocs és una novel·la curta que té molt de crítica social i també té molt d'ecologisme. La trama la sustenten 3 personatges, 3 nois joves, 3 trescafocs, que són en Mao, la Lupé i la Otep, que el que fan és anar a investigar al mig del desert una falla d'energia en una de les granges solars. El que passa és que a l'hotel aquest de 5 estrelles els hi comença a fallar l'aire condicionat, que és un problema molt del primer món, i el que fan és enviar, sacrificar pràcticament aquests nois, els envien al desert perquè investiguin. Aquest viatge el que els durà és una gran aventura, un gran misteri, és una trama molt àgil, molt divertida, plena d'humor, I si bé és cert que Tchaikovsky potser no té massa pàgines per desenvolupar una trama molt complexa, el world building que fa és molt i molt potent, i els tres personatges, bueno, ja ho veureu, s'us guanyen el cor de seguida, són realment espectaculars. Sobretot les noies, la Lupe i l'Otep, són molt i molt canyeres. I bueno, una mica aquesta novel·la ja havia d'haver sortit, vam tenir un problema amb la traducció, l'hem hagut de refer i ara l'estem acabant. El que sí que és cert és que tampoc volem córrer per treure-la i volem que surti en les màximes condicions, així que esperem que potser a finals de març o principis d'abril doncs ja la podeu gaudir.
El segon títol de la nova col·lecció arribarà, si tot va bé, al setembre i és la primera novel·la de la canadenca Ada Hoffman. N'ha parlat l'altre editor de Cronos, Gonzalo Rodríguez.
The Outside és el títol original, que hem traduït per L'Extern. La traducció serà, és de l'Anna Llisterri i la il·lustració de portada de la Marina Vidal. Aquesta primera novel·la d'Ada Hoffman ens presenta el que molts han definit com una barreja de space opera i horror còsmic, on les intel·ligències artificials han evolucionat de tal manera que es consideren a elles mateixes divinitats i governen la galàxia i els humans des d'aquesta perspectiva d'éssers divins. Dins d'aquest context, l'ús de la tecnologia està supervisat per aquestes divinitats, per aquestes intel·ligències artificials, i qualsevol ús fora de les seves normes es considera una heretgia. La protagonista és una jove científica, la Yajira Xian, que seguint les teories de la seva mestra, ara desaparescuda, inventa un nou sistema per aconseguir energia d'una manera pràcticament il·limitada. Però l'experiment no acaba de sortir bé, es crea un forat en l'espai-temps que destrueix la nau on estan tots els científics celebrant aquest experiment i entren en acció aquestes intel·ligències artificials per mirar d'esbrinar què ha pogut causar que l'ús d'aquesta tecnologia creés aquest forat en l'espai-temps. I a partir d'aquí, aventura i més aventura. Us el presentarem al setembre. Creiem que és un llibre que val molt la pena perquè és una gran, gran història d'aventura amb un escenari còsmic i no només és l'ús de la tecnologia i aquesta presència d'aquestes intel·ligències artificials que es consideren déus, sinó també què s'amaga més enllà d'aquest trencament del teixit de l'espai-temps, que és amaga a l'extern.
I de cara al 2022, Cronos traurà el que està sent un dels seus projectes més ambiciosos. Encara no ha transcendit el nom, però ja tenim algunes pistes.
Serà la primera traducció que no es farà de l'anglès, realment és un altre idioma, al qual en teníem moltes ganes. La traductora ja hi està treballant des de fa uns mesos, el que passa que és complex i llarg i ens portarà més temps del que és habitual. Ens n'anem a l'altra punta del món, com ja vam dir. Canviarem, és a dir, no tocarem ciència-ficció, en aquest cas serà fantasia, i de fet tindrà una part de fantasia i una part de realitat, si bé és cert que també aquesta realitat serà una mica com el realisme màgic, no? Tindrà elements metafòrics, mitològics. La veritat és que és una novel·la molt i molt potent. Vam arribar a ell a través d'una mena d'informe de lectura, no era una cosa professional, però sí que una amiga ens va proposar tres novel·les, tres històries d'aquesta llengua en la qual nosaltres estàvem interessats i vam triar. Pràcticament la vam triar sense haver-la llegit, només amb el seu criteri, vam signar tot, vam començar la traducció i ara sí que l'hem acabat de llegir en anglès i la veritat és que estem encantats. Creiem que hem encertat de ple i que triomfarem amb aquesta novel·la perquè és una cosa molt particular i molt especial. De fet, tot i que es va escriure la dècada passada, a poc a poc van sorgint notícies que fan que aquesta novel·la torni a estar d'actualitat. De fet, el que és el seu element central de la trama, que és la crítica ecològica, avui en dia està més viva que mai, i l'autor, que és un activista mediambiental d'aquests guerreros, la veritat és que ja planteja molts problemes que avui en dia són tristament una realitat. Quan surti el Quimèric, segurament el dijous o el divendres, si heu seguit la xarxa ja tindreu pistes suficients i amb una mica de sort els que sigueu més espavilats fins i tot ja sabreu el títol de la novel·la. És a dir, ara mateix no els altres lladarem, esperem que vosaltres, els lectors i els oients, doncs, si us interessa, doncs, rebusqueu una mica les xarxes i a veure si l'encerteu.
Totes aquestes novetats que pinten molt bé, que estan molt sucoses i que de fet s'han hagut de retardar una mica arran de la pandèmia i alguns problemes que han tingut, però que sembla que ja estan ben encarades, es van presentar a la llibreria La Gralla de Granollers la setmana passada, tant de forma presencial com també virtual.
Totes les novetats del gènere fantàstic a Quimèric.
Va estrenar el 28 d'agost del 2020 una pel·lícula espanyola de superherois que se surt completament de l'habitual. Es tracta d'Orígenes Secretos, dirigida per David Galán, un director que s'ha involucrat en aquest projecte molt més del que és habitual, perquè, atenció, també és l'autor de la novel·la que porta el mateix nom, Orígenes Secretos. La publicació va sortir fa quasi 5 anys al mercat, però just abans de l'estrena de la pel·lícula es va reeditar amb Alianza Editorial, un segell diferent al que la va treure a la llum per primer cop. Des del Quimèric hem volgut parlar amb en David Galán sobre aquest doble projecte.
L'entrevista.
David Galán, bienvenido al Quimèric.
Muchas gracias, gracias por hablar conmigo.
Primero de todo, ¿cómo valoras esta evolución de tu novela y el hecho de que ahora llegue a la pantalla grande?
Bueno, yo estoy encantado de que la película va a llegar a mucha más gente que la novela, ¿no? Porque Netflix es así. Y yo lo que quiero, al final, yo sobre todo lo que soy es un contador de historias. Y en ese sentido, pues lo que quiero es que esta historia llegue a cuanta más gente mejor, ¿no? O sea, y es más, creo que puede haber sinergias muy bonitas, porque creo que la gente que vea la película en Netflix y luego se acerque a la novela, la va a disfrutar incluso más, ¿no? Porque no es la típica novela que si has visto la película ya me la sé, sino creo que aporta cosas que en la película no entraban, porque es inevitable. Entonces creo que son cosas como complementarias. Y que la gente conozca a mis personajes y conozca esta historia, pues nada, estoy encantado.
Hablando de esta historia, ¿cómo nació? Porque nos ha sorprendido bastante la motivación que has tenido de llevar a la novela tu pasión por los cómics.
Pues sí, mira, yo soy lector de cómics desde que tenía 7 años, ¿no? Yo lo que soy sobre todo es un comiquero y son mi vida. Yo lo primero que tengo que decir para definirme es que soy lector de cómics. Luego ya digo director, guionista, lo que quieras, pero lo primero lector de cómics. Entonces, bueno, pues mi gran sueño pues siempre ha sido contar la gran historia de superhéroes, ¿no? Eso es como lo que más me gusta. Pero estamos en España y en España tenemos esta cosa en la que nos acercamos a los superhéroes siempre desde la comedia o desde la parodia. Si no es para reírnos de ellos, ¿no? Como para ridiculizarlos, parece que no nos entran. Y es una cosa que a mí, pues nunca, no sé, yo no me he sentido atraído por ella. Yo quería contar historias de superhéroes en serio. Y entonces pues pensé de qué manera puedo contar una historia de superhéroes en serio, ¿no? De poder volcar todo lo que yo quiero contar sobre los superhéroes aquí. Y me di cuenta de que pues en España los superhéroes no, pero los thrillers, la novela negra, pues sí que nos lo creemos. Es como que a un tío de Madrid le pique una araña radiactiva y se ponga a hacer el bien porque sí, pues no nos lo creemos. Pero que un tío de Madrid tenga en su frigorífico 8 cadáveres, pues eso sí, ¿vale? Eso, un asesino, mi vecino puede ser un asesino, no un héroe. Entonces, bueno, pues creé esta especie como de caballo de Troya, ¿no? Este, como decían en Mary Poppins, lo de con un poco de azúcar, esa píldora que os dan. Pues es una historia de un thriller, ¿no? Con vertiente asesino en serie, en la que yo realmente debajo pues vuelco todas mis inquietudes sobre los superhéroes, toda la filosofía que creo que hay en los superhéroes y todo lo que yo quería contar en esa historia. Entonces, bueno, lo ideal es que la gente se acerque ahí pensando que es una novela de policías investigando un asesinato más y de pronto descubren que hay mucho más.
También hemos hablado de los personajes. Hay 4 personajes coprotagonistas y todos tienen que ver de alguna manera contigo. ¿Cómo ha ido este diseño de los personajes? ¿Qué es lo que buscabas?
Bueno, pues a ver, evidentemente está por un lado J. Jorge Elías, que es mi manera de entrar en la novela y en la película. Es un personaje a través del que yo hablo, que es, bueno, pues es un tío grandote como yo, con barba, con gafas, lector de cómics. De hecho, él es dueño de una tienda de cómics y es, digamos, pues soy yo en la novela, ¿no? Es mi manera de introducirme allí y de volcar pues todo mi amor por los superhéroes y tal. Y luego está Cosme, su padre, que es un policía veterano, que estaba investigando. Y bueno, hay una cosa muy interesante que es la relación entre ellos dos, que yo la basé un poco en mi relación con mi padre, porque mi padre es el típico tío que le gusta mucho montar en bici, se ha estado en estos tiempos de... En cuanto nos han liberado después de la cuarentena, lo primero que quería era montar en bici, se levantaba a las 6 de la mañana para poder montar, y yo pues soy una persona más sedentaria, gordito y tal, y yo muchas veces pienso, pues a lo mejor mi padre me mira y piensa, me gustaría tener un hijo más parecido a mí, ¿no? Y esa clase de cosas son las que yo quería expresar en el libro con otros personajes, ¿no? Y con Jorge Elías y su padre, y esa manera de cómo dos personas pueden quererse siendo muy distintas, y bueno, hay un poco de esto. Y luego está el verdadero protagonista de la novela, que es David Valentín, que es un personaje que yo creé pues un poco pensando en alguien que me mirara y en 5 segundos ya decidiera que me odia. Que bueno, yo al final soy un niño de los 80 y he crecido con un montón de gente que no leía cómics, que le parecía que eso era para niños y que pues lo que le gustaba era jugar al fútbol y cosas serias. Y he intentado ponerme en la piel de esto, de un personaje que me mirara y pensara que por qué hago lo que hago, ¿no? Y por qué me gusta tanto lo que me gusta y que le diera rabia. Y sin embargo, bueno, al sentir empatía por este personaje, me ha obligado a hacerle vivir un viaje en el que deja de ser tan capullo, ¿no? Porque lo que mola es coger a este personaje que podría odiarme y hacer que enseñarle por qué debería por lo menos aceptarme, incluso ser amigo mío. Y luego está el que seguramente sea mi personaje favorito de la novela, que es Patri, aunque en la película se llama Norma porque hay una fusión de personajes, que es una policía que en su tiempo libre hace cosplay. Porque tenemos esta cosa con el cosplay de que siempre lo tenemos como muy idealizado, ¿no? Este cosplay de fotos de chicas guapas que parece que, bueno, que luego después las deben congelar y se las llevan a algún lado. No, es un hobby como cualquier otro. Son chicas que luego, o chicos, chica en este caso porque es un personaje femenino, que luego tienen su vida y pues serán arquitectas, camareras o lo que sea, ¿no? Es un hobby porque es muy raro que un cosplayer sea de única ocupación cosplayer, ¿sabes? Y sin embargo, nunca sabemos nada, o sea, no conocemos cómo es la vida real de los cosplayers. Y entonces por eso me pareció muy interesante tener a una policía que en su rato libre, como otra, se puede ir a hacer reiki o se puede ir a hacer yoga o se puede ir a hacer manualidades, pintar figuritas, pues ella hace cosplay. Y normalizar un poco eso. Normalizar que una policía, además, súper profesional, súper buena en su trabajo, que no es la típica, bueno, claro, como le gusta el cosplay, es un poco, soy un poco desastre, soy divertida y alocada. No, soy una policía normal y corriente, vamos, buena policía, de hecho, y luego, pues como afición tengo el cosplay. Y este es un poco como el cuarteto primigenio de la novela y la película.
¿Crees que también puede marcar tendencia a hacer una novela que hable de todo esto en serio, en España, con personajes de aquí que pueden ser personajes, como tú decías, ¿no? Como nuestro padre, como nuestra vecina?
Mira, hay una cosa para levantar esta película, que es un proceso que me ha llevado muchísimos años. El principal problema que he tenido es que no había referentes. Yo iba con este proyecto, me decían, ¿esta película es como cuál? Y no tenía, porque a ellos no les vale que yo les diga una película americana, le diga como Kick-Ass. No, te hablo de una película española, ¿sabes? Porque Kick-Ass no podemos hacerla, ¿sabes? Entonces, no había ningún referente, y eso me puede parecer algo como súper positivo, en plan de, joder, mejor, ¿no? Estás inventando algo. No es, pues, para ellos no es positivo. Para ellos necesitan que les dé referentes de cosas que ya se han hecho y han funcionado.
¿Ellos, querés decir los productores?
Sí, los productores o la industria cinematográfica, tampoco quiero... hay muy poca afición al riesgo. Entonces, yo tengo que agradecer mucho a Netflix y a mis productores que finalmente entraran, pero ha sido un proceso muy largo por esto mismo, porque no había referentes. Te digo esto porque a mí me encantaría que el año que viene hubiera un chaval o un señor o pues eso, que una cineasta el año que viene fuera a llevar un proyecto de una película y le dijeran dime algún referente y dijera Orígenes Secretos. Si yo he conseguido que esa chica o ese chico tenga las cosas un poquito más fáciles de las que yo lo tuve, pues me alegro muchísimo, muchísimo, porque ojalá. O sea, ojalá esta sea la primera piedra y de pronto en 3 años tengamos otras 2 pelis con superhéroes, porque creo que hay que hacerlas sin complejos. O sea, este complejo de podemos ir a ver Spider-Man, la Liga de la Justicia o los Vengadores, pero superhéroes españoles no, a no ser que sean de coña, yo me lo quitaba.
¿Y ese proceso de hacer la película cómo ha estado? Porque claro, hacer una novela, que tú conoces pues, todos los personajes, conoces todos los detalles, y de golpe hacer una adaptación y dirigirla tú mismo, habrá sido bastante complejo.
Bueno, por un lado lo he disfrutado muchísimo, porque vamos, a veces yo llegaba a rodaje y no me lo creía. O sea, veía ciertas cosas que yo soñé hace 7 años, cuando las apuntaba en una libreta, y digo, no me puedo creer que existan, que haya alguien que haya fabricado esta máscara, que haya este traje, que no sé. Pero por otro lado, pues eso es un proceso a veces doloroso incluso, porque tienes que dejar muchas cosas en el tintero. Tienes que sacar la navaja como si la historia fuera una manzana y empezar a pelar y a concretar, y al final se transforma en un producto distinto. Pero lo bueno que he tenido yo, que creo que es algo que como creador agradezco muchísimo, es que todo ese proceso que ha habido que hacer de adaptación de la historia, luego al final ha pasado por un embudo que soy yo mismo, porque era el director. Entonces, incluso cuando la historia se ha alejado más de lo que era de manera primigenia, yo he sabido llevarla al redil, porque al final era mi visión. Entonces, básicamente lo he disfrutado mucho, ha sido muy emocionante.
¿Estás contento del resultado?
Pues sí, estoy muy contento, la verdad. O sea, creo que es una película que no es una comedia, pero es muy divertida. O sea, es esta peli que sales y dices... no sé, ¿sabes lo que ocurre? Que yo es una película que he hecho para un único espectador y es mi yo de 16 años. Entonces yo sé que yo me hubiera vuelto loco con esta película. Y ojalá pudiera coger a ese niño de 16 años y decirle, oye, vas a hacer esta peli. Y él se hubiera puesto a dar vueltas como un idiota, o sea, loco, loco de emoción. Entonces, bueno, pues mi esperanza es que haya muchos, muchos como yo.
Pues muchas gracias, David Galán, por atendernos y mucha suerte de cara a este proyecto y a todos los que vengan después.
Nada, gracias a vosotros por esta entrevista.
Fantasía, terror, ciència ficció, tot a Quimèric.
El fantàstic mou molts sectors, com l'editorial, el cinematogràfic o el lúdic. Avui, des del Quimèric, iniciem la secció Quòrum, que pretén ser un punt de trobada de professionals dels diferents sectors que viuen, malviuen o s'apassionen amb el fantàstic per saber com el viuen i quin és el balanç que fan de la seva evolució. El Quòrum el començarem amb persones que tenen podcast i programes de ràdio friquis, podríem dir. Tenim amb nosaltres l'Adam Torros, del programa Friquinomicon de Ràdio Palau, un dels més veterans de les zona sobre el món friki. Benvingut, Adam.
Hola, molt bones.
El Pablo Jiménez, en representació del podcast solidari Cero en Cordura, del BAM Podcast i també del programa de Ràdio Sant Cugat Polifriquis. Benvingut, Pablo.
Hola, què tal, Karen?
I l'Enric Garriga, del programa del Canal Blau de Vilanova, la Universitat Invisible. Què tal, Enric?
Hola, què tal? Com esteu?
Primer de tot, pregunta del milió. Com diríeu que està ara mateix el fantàstic després d'un any de pandèmia? Intentarem no deprimir l'audiència, però...
si voleu començo jo.
Sí.
Millor del que es podria esperar. Vull dir, aviam, sí, és dramàtic, l'apocalipsi, tot això, però jo he tingut l'oportunitat, vaig poder anar en el seu moment a Sitges, que va ser com aquesta illa oasi que vam tenir, que es va poder celebrar amb espardenya, com qui diu, abans de l'altra onada. I bé, petites coses que es van fent. Jo, per lo que de dramàtic que està, Déu-n'hi-do el que s'ha pogut fer.
Enric?
Jo, clar, depèn de com tu miris, no? Jo crec que a nivell editorial, per exemple, a nosaltres que fem el programa en català i sempre m'han apostat, no?, en aquest sentit, crec que ara mateix estem millor que mai en aquests... Vaja, en el tema publicacions, editorial, novetats, traduccions, no? Em sembla que estem vivint un moment, el mateix això que està fent mai més, no?, de treure Pratchett en català, per exemple, és una cosa que sí. Fa... Nosaltres quan vam començar el programa fa 5 o 6 anys, no me'n recordo, fa 5 o 6 anys vam començar el programa, ni ens passava pel cap en aquest sentit de que això pogués veure la llum. Ara, la resta, doncs sí, clar, tot el, diguem-ne, que és a la vida social al voltant de tot això, doncs ho estem patint i estem, doncs això, convencions, etc. Doncs tot això potser ens costa una miqueta més adaptant-nos, malament, diguem-ne, com a tota la societat en general, però crec que en aquest petit part, ostres, estem vivint una eclosió molt, molt interessant i, per tant, destaquem el bo, no?, com a mínim, i pista al general.
Alguna cosa bona ja, però clar, si no hi hagués hagut la pandèmia hauria estat millor, no?, aquest moment d'esclat de literatura fantàstica en català. Pablo, no sé què n'opines tu.
Doncs mira, jo una mica coincideixo amb l'Enric i parcialment també amb l'Adam. Penso que estem en un moment d'or, sincerament. S'estan venent més llibres que l'any passat, o sigui, que 2019. Estem venent més llibres que el 2019. Jo t'ho dic perquè la llibreria, que com sabeu, tinc una llibreria a Sant Cugat, i a la llibreria, vull dir, les vendes s'han notat i el fantàstic ha pujat moltíssim, precisament perquè la gent el que vol és evasió.
Sí, que també vull podria dir... ser que durant el confinament els hàbits canvien i un dels hàbits que sí que podíem fer era la lectura.
Clar, exacte, és que hi ha hagut molta gent... Aviam, jo ho visc potser amb una mena d'illa o d'oasi estrany com és Sant Cugat, que hi ha moltíssima gent que té segona residència, però la quantitat de gent que ha entrat a la llibreria els caps de setmana, Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Vull dir, que sempre fent anava la gent fora.
La gent s'ha readaptat, vull dir, ara l'oci es consumeix sobretot a casa i bé, no només en línies editorials també, però tot el que és tema de venda de jocs de taula s'ha disparat, aplicacions orientades a fer servir jocs de taula, Tabletopia, etc. Vull dir, és un boom. La gent s'està adonant que dintre de les seves petites microbombolles i exploten aquest oci que tenien una mica més oblidat i clar, pels sectors això és...
Sembla que perdem...
El perdem, l'Adam.
Sí.
Ai, perdoneu, que... Aquí a Barcelona a vegades la cosa va complicada.
Ja se sap, aquí a la muntanya és el que passa.
Sí.
També jo crec que hi ha un punt de que, totalment d'acord amb el que comenten els companys, i a més crec també que hi ha una cosa que és com quan van tancar les llibreries, no? Aquell moment de dir, no hi ha res millor per voler fer una cosa que és que no te la deixin fer, en aquest sentit, no?
Correcte.
I el moment que van tancar les llibreries i que no podies anar a comprar... Nosaltres, per exemple, aquí a Vilanova, no?, tenim el Pou Còmics, que és el nostre referent en aquest sentit, i al moment que no podíem anar, ostres, i ara hi anem al doble, no? I a més, crec que també s'ha acumulat tot aquest nivell de novetats i el que deia el Pablo, s'està venent més. Home, nosaltres hi ha edicions d'aquestes noves que surten de Pratchett, per exemple, o les que va traient Ratchbert també, que s'acaben molt de pressa.
Mm-hmm. I és que és això, per exemple, les traduccions de la Le Guin al català que està fent Ratchbert, això era impensable fa 2 anys, eh? Mm-hmm. Impensable que tinguéssim un fantàstic salutable en català i pagant drets d'autor. És a dir, treure Lovecraft en català et surt relativament barat, vull dir, perquè està mort aquest senyor des de fa més de 75 anys i només pagues el traductor. Però treure Le Guin o treure... Bueno, ara Bradbury ja és lliure de drets, però treure Le Guin o treure Pratchett significa que pagues drets d'autor. I estan sortint i s'estan venent.
Però quin paper creieu que juga aquí el fantàstic? Perquè, clar, si estem parlant, augmenta la venda de llibres, de jocs de taula, però del gènere fantàstic, que sempre érem com els marginals, què vol dir? Que hi ha més gent que li agrada el fantàstic que el que es deia, o que hi ha gent que s'està reenganxant ara en el fantàstic, o gent que havia llegit fantàstic, no sé, gent gran, no?, que havia llegit fantàstic fa 30 anys i que ara, arran de tot plegat, han tornat a llegir o han tornat a buscar fantàstic. Què n'opineu?
Mira, si em permets, Karen, jo et donaré 3 noms propis que penso que ho expliquen perfectament. Per ordre.
A veure, sorprèn-me.
J.K. Rowling, amb Harry Potter. Per què? Perquè els nens que fa 23 anys, 24 anys, van començar a llegir Harry Potter i van créixer amb el fantàstic, avui dia tenen 30, 35, 40 i tenen pasta per gastar-se-la. I en canvi de llegir només Harry Potter, que s'han comprat ja l'edició de 20è aniversari, l'edició Mina Lima, l'edició no sé què, estan comprant fantàstic. Això una. Segona, Peter Jackson. Vale? Peter Jackson, amb la trilogia dels Anells, ens ha fet molt bé perquè, diguem-ne, que ha normalitzat molt el tema més friki o polifriki. I finalment, a Juego de Tronos. Vull dir, l'adaptació ha fet que es venguessin els llibres ja van ser un boom, i això ha fet que moltíssima gent doncs, entrés a Rothfuss, entrés a Sanderson, s'ha atrevist fins i tot amb Jemisin, amb Barbara Hambly, amb autors o autores que eren absolutament desconeguts. Que jo parlava a la gent d'Abercrombie i em miraven dient «¿Quién? ¿Eso no és una marca de ropa?».
Jo he de reconèixer que Abercrombie l'he enganxat ara i m'he enamorat. O sigui, amb un poco de odio, com agafar un llibre de 700 pàgines i que duri dos dies, no? I que diguis, quiero más, no? I ara mateix que acaba de sortir la segona part, estic boja per poder baixar Gigamesh a comprar-me'l. Vull dir,
sí, és impressionant, a més a més. I jo estic molt d'acord amb això que comentes i crec que amb aquesta trilogia, a més a més, que has comentat, el tema de Juego de Tronos ha fet molt pel mainstream en aquest sentit, no? Ha expandit molt això i la gent ha entès que potser no era tan aquella imatge que teníem una mica, no? Nostra, de nosaltres mateixos, a vegades, que és com en ratonaos, no? A vegades aquella cosa bueno, aquesta cosa, aquesta imatge que hem tingut sempre des de l'època de l'institut i tal, i també una mica Stranger Things, no? Que també han
correcte.
També han sigut com sèries mainstream de cop i volta, o sèries que ha vist el gran públic, que de cop i volta que eren doncs això, directament de fantàstic o de ciència-ficció, i això al final la gent també la tira cap a la literatura. I jo crec que també hi ha un punt, no sé si ho deia abans a l'Adam, d'evasió, no? Aquest sentit bueno, el món, el moment en el que estem vivint, ostres, doncs potser també busquem coses que, ja que la realitat és tan, com ho diríem, distòpica, doncs potser anem a buscar alternatives en aquest sentit.
No sé, Adam, si tu estàs d'acord també... El veig congelat, igual.
Sí,
L'hem tornat a perdre.
Barcelona, el del wifi no acaba de...
En tot cas...
Us perdo
ara.
Un segon? Vale.
Coses de l'Skype, ja sabem.
Sí, és que baixa una mica a pedals.
No, doncs et preguntava precisament si estàs d'acord.
M'ha semblat perquè s'han tretallat una mica. Bastant d'acord. Sobretot és el tema que es deia de que bueno, és una generació que hem crescut i que ara doncs, potser tenim els recursos per consumir tot aquest oci que ens agrada tant. El que no tenia més temps... Ara estem en una bombolla que s'ha generat aquest temps, de vulguis o no, vull dir, perquè se t'ha limitat a on et pots moure i què pots fer, i ara s'ha disparat. Però bueno, és una cosa que ja venia d'abans. Ja el consum d'oci ja s'havia establert, doncs el que s'ha dit aquí, en sèries mainstream, tipus The Tronos o Stranger Things, que venien de literatura o de referents dels 80, que s'han convertit en mainstream. Vull dir, és algo, vull dir, vas a tendes de roba i venen aquesta roba.
És cert.
Vull dir, que és com... What? Què està passant
quan
aquí?
Quan veus un Woman's Secret amb una secció dedicada a pijames de Harry Potter de tots els tipus, dius...
Exacte.
Algú està passant,
aquí
no?
Aquí està passant algo, sí, sí.
Però això és meravellós. L'altre dia crec que ho comentàvem nosaltres a la Universitat Invisible. El que haguéssim matat nosaltres quan tenies 12 o 15 anys... per poder tenir tot el merchandising que hi ha de Star Wars possible i imaginable arreu, sí, que abans que aconseguies la figura d'acció, no? I allò ja era, hòstia, una samarreta que apareixia d'alguna manera per alguna banda que algú et portava de vés a saber on o de la botiga més friki que havies d'anar a rebuscar, no? I allò era, ostres, i allò era una troballa increïble. I ara, bueno, és això que tu dius, o sigui, és que entres a qualsevol botiga de la Mancio Ortega i tens el que vulguis.
Sí, però Enric, pensa una cosa, vull dir, jo em sembla que sóc una mica més gran que vosaltres, però hi ha dues coses a tenir en compte. Primera, jo recordo l'època en què pagàvem per fotocòpies de Bola de Drac.
Sí. Home, i tant, sí, tant, i tant.
Pagàvem.
I tant.
Perquè hi havia un amic que s'havia aconseguit un còmic que venia del Japó que et feia fotocòpies d'unes il·lustracions en japonès que, evidentment, no en tenies.
I falta que
pagàvem
feies.
Per aquestes fotocòpies.
Bueno, n'hi havia després... unes altres que sí que les entenies, però vaja.
Sí, exacte, però eren d'un altre tipus. I després la segona. Avui dia, a una residència, a una llar d'avis, es juga al dòmino, es juga a la brisca, jo et dic una cosa, jo estic convençut que d'aquí 15-20 anys, quan jo estigui ja amb edat de residència, jo jugaré com a poc Catan i Carcassonne. Com a poc.
Home, sí, sí.
I el que veurem a les sèries, estarem veient Star Trek, estarem veient El Senyor de los Anillos, sí, estarem veient això, no estarem veient allò... Lucilda i los siete hermanos. No,
no, és meravellós. I anirem amb samarretes de Star Wars, també.
I anirem amb samarretes de Star Wars.
Que serà el vestit de Yaip, no? De l'època.
Bueno, jo aniré amb la de Doctor Who, que mola més.
Bueno, això, exacte.
Cada un té...
Clar que sí.
Bueno, hi ha una altra cosa que n'hem comentat també, per exemple, el fenomen Rick i Morty, no? En aquest sentit.
També, sí, també.
El megaboom de Rick i Morty, que quan el vam començar a veure... Era com, hòstia, això és... Però la manera que ho ha patat, i també a nivell de merchandising, de presència tot arreu, d'una cosa... Hòstia, això, anys enrere, una sèrie com aquesta, primer que era complicat, i després que tingués aquest èxit i aquesta acceptació, més enllà de Los Simpson i Padre Familia, no havíem sortit massa, no?, a nivell global. Hòstia, ara ho veiem, sí, no? Sí. Sembla increïble que haguem arribat a aquestes quotes i em sembla fantàstic. També t'ho haig de dir, valga la redundància, que a vegades hi ha aquest debat, no?, entre... els que portem més anys en el sector, si li vols dir així, a vegades, no? Aquesta cosa com de, bueno, sí, els nous, no?, que arriben ara, i aquesta
ara
cosa,
està,
no? Aquesta cosa del fandom, a vegades, que és una mica... que costa, a vegades, acceptar, sí. Però crec que...
Però jo crec que és interessant el tema aquest de les generacions, perquè, per exemple, a Frikinomicon tenim fitxats ara jovenets, per així dir-ho, per tenir aquests punts de vista, no?, de gent de 20 anys o de 20 i poc, no? De com veuen ells allò que per nosaltres és com, evidentment, com que no has vist la primera edat, el que sigui, vull dir, és aquest punt de vista, vull dir, són friquis igual perquè tenen les seves passions, que són molt friquis de Pokémon, que cosa que a nosaltres ja ens va agafar una mica
ja
això,
no.
com que no estem allà, però ells ho viuen com es van criar amb això. Generació va acumulant de l'anterior.
No sé si sí. També l'aposta aquesta de les plataformes de streaming, no? Netflix, Amazon, HBO, pel Fantàstic també ha fet un favor, no? Dèiem sí. Títols molt concrets com Juego de Tronos, però n'hi ha molts més, no? El fenomen del Conte de la Serventa, no? La sèrie ha rellançat també els llibres de l'Atwood, no? I tot es retroalimenta una miqueta, fins i tot sèries que no pintaven com Fantàstic i després doncs, han anat girant cap al Fantàstic a partir d'això. No sé si ens han fet un favor o ens han perjudicat en aquest sentit.
Jo crec que ens fan un favor, Karen, perquè és que jo penso que mira, benvinguts als nous, què vols que et digui.
Totalment.
Jo recordo sí. L'època que la gent era del club de rol tal o del club de rol qual i era com un cercle tancat i nosaltres som superiors a la resta i els roleros som més intel·ligents i els guargameros pensem més. Això és una xurrada. Vull dir, tenim aficions com tothom i soc tan intel·ligent jo jugant a rol o jugant un wargame o jugant màgic com el tio que li agrada el futbol o el que li agrada, pues, jo què sé, mira, també sóc diable, tu. Què passa, que els de diable som
correcte,
més macos
correcte,
perquè
anem?
Doncs pues mira, vull dir, què vols que et digui, no? Jo penso que això és el que havíem de normalitzar, de dir, obrir portes i benvingut tothom i escolta, i això, aquestes sèries, ja no parlo de Disney Plus amb tot el tema de l'MCU, del Marvel Cinematic Universe, això ha sigut, vamos, per aixecar-se i aplaudir, perquè... Abans, demanar un còmic Marvel a una llibreria era impensable. Te'ls compraves al quiosc o feies l'excursió a Barcelona i feies el recorregut al Triangle Friki, ¿vale?, passant per Gigamesh, per Norma, després per Kaburi... I era una pista... Clar, trobar un còmic una miqueta antic i ara tenim unes edicions amb tapa dura, amb prestigi, jo què sé, la col·lecció aquesta de Marvel Mascaf que t'estan traient la saga de Fènix Oscura, que t'estan traient... Això era impensable, veure en una llibreria generalista, per exemple. O trobar-ho amb una certa facilitat fora del Triangle Friki de Barcelona i d'Universal i continuarà, que eren allò... els punts de referència, no?
Sí, sí, això que comentes de Marvel també és veritat, eh? Se'ns havia escapat, però és veritat que tota la saga, bueno, tota aquesta sèrie de pel·lícules a l'univers Marvel aquest que han muntat, això també era impensable anys enrere. O sigui, sí. I jo crec que també ells... ho han fet molt bé després, eh? Però jo no sé fins a quin punt també ells ho tenien molt clar de quan van començar amb Iron Man, no sé fins a quin punt van dir, sí, sí, això acabarà allà. Bueno, acabarà, no ha acabat, de fet, però vaja. Clar, sí. Veus allò i veus Endgame i dius, això és que és increïble.
Sí, jo crec que és una d'aquestes sagues que estan una mica com per definir una generació, no? Va haver-hi Star Wars, a mi personalment el Senyor dels Anells va ser el que em va enganxar a mi, i aquesta més, igual més jove, però que jo també sóc ultrafan, és l'UCM, no? Vull dir que és el que ha escombrat amb la resta i clarament, t'agradi més o menys, és una mica el que defineix aquesta dècada de friquis potencials, per si dir-ho.
Ara que deies això del Senyor dels Anells, lligant amb el que deia el Pablo, a mi m'ha passat una cosa, m'he adonat que m'ha passat una cosa, quan es va estrenar el Senyor dels Anells, jo vaig anar molt amb el monòculo i la xistera de, bueno, això no estarà bé, saps? O sigui, en plan, jo sóc un fan del llibre i això no m'agradarà, ja ho veuràs, i veig el meu canvi en tot això també, no? Des de que es va estrenar, que també crec que va fer molt conjuntament amb Harry Potter i tal, he vist el meu canvi al voltant d'això, no? No diré mai que em va anar a l'adaptació del Hobbit, ho sento, però...
Ni tu ni ningú, Enric. Ni tu ni ningú.
N'hi ha molts que ja ni l'hem posat a veure, imagina't, ja, dius.
No, els de la Universitat Invisible venien al cine amb mi a veure-la perquè volien veure com m'enfadava jo veient la pel·lícula.
I van gravar un vídeo de YouTube o alguna cosa de reaccions, no?
Anaven a veure a mi cridar-li a la pantalla, que era una cosa bastant divertida. Però sí que jo he com deixat anar, no?, una mica tot això que deia abans el Pablo també. Jo he deixat anar una mica també tot això i de dir, escolta'm, gaudim-ho, és fantàstic. Jo estic una mica saturat, també us ho haig de dir. I ara ja, o sigui, està molt bé que hi hagi tantes coses, però n'hi ha tantes que...
Sí, és inabarcable, vull dir...
No arribo a la sèrie del mes, no?, que sempre diu, aquest mes la sèrie sí. És no sé quantes. I dius, bueno, jo ho sento, però no tinc temps. No em dona...
El consum aquest express de... No et donen temps, perquè si no ho veus al moment, t'ho destripen a les xarxes socials o és com... Bueno, relaxem-nos una mica. És el tipus de consum que tenim.
Bueno, això també anima, no?, a consumir.
Ara, no? Nosaltres. Que em sembla que és un... Clar, vull dir...
Jo us volia preguntar, vosaltres que sou divulgadors, en quin moment us poseu a fer els vostres respectius programes i podcast i una mica si heu viscut l'evolució, perquè clar, tots porteu diferents temporades, vull dir, cap dels vostres programes porta una o dues temporades, ja els que porta menys en porta cinc, vull dir que ja, déu-n'hi-do, no? Com heu viscut la vostra experiència dins del món de la divulgació?
Jo, si voleu, començo jo, eh? Nosaltres vam començar amb l'Albert Pagès, és que a més me'n recordo, perquè va ser el Saló del Còmic. Estàvem al Saló del Còmic i no recordo per què, estàvem allà, no sé què, i vam dir, hòstia, el que molaria és fer un podcast. I devia ser Saló del Còmic 2015 o 2014, no me'n recordo. La veritat és que no ho vaig comptant. I vam dir, podríem fer un podcast, que ara en aquell moment era com una cosa que començava, bueno, ja hi havia gent fent-ne, no?, ja existia iVoox i tal, hi havia molta gent, però ara potser ja ho ha acabat de petar, diguem-ne, el tema dels podcasts. Però i vam dir, fem un podcast, bueno, fem un podcast, però fem a la ràdio. I llavors vam anar a Canal Blau Ràdio, que és la ràdio de Vilanova, i vam dir, escolteu, i allà doncs, ens van dir, i tant, veniu aquí quan vulgueu i feu un programa. I llavors hem fet sempre aquest model dual, que és, s'emet per la ràdio, però alhora nosaltres el pengem a iVoox i a Spotify i tota aquesta història.
Sí, el Quimèric igual.
I hem viscut molt el que et deia al principi, hem viscut molt el canvi, hem viscut molt tot aquest procés, no?, d'aquests últims... Jo recordo que quan vam començar s'estrenava El despertar de la fuerza, si no m'equivoco, o por ahí anava la cosa. I hem viscut una mica tot aquest procés també de com ha anat evolucionant l'arribada de les plataformes. És que en 5 anys ha canviat tot.
Molt.
Era bestial, no? Sí. I ara aquest boom de la literatura fantàstica en català, que és estupendo. Nosaltres vam apostar per fer-ho en català perquè ja hi havia gent, doncs, com el Pablo, per exemple, o hi havia altra gent, no?, fent o Campamento Krypton i històries, fent programes en castellà, i pensàvem, home, doncs, nosaltres podem fer-ho en català per tenir una diferència. Òbviament, tenim clar que el món, diguem-ne, no?, el públic és molt menor en aquest sentit, perquè, més clar, si estàs fent una cosa de ninxo i a sobre ho fas en català, ja és com vas a buscar... Vas a de rascar el fondo de la cassola. Però, i bé, i hem anat evolucionant. També abans el fèiem setmanal, ara anem fent quan podem, també amb el tema de la pandèmia, bueno, hi ha un desgast, no? Aquestes, hem anat renovant també gent. Bàsicament hem seguit l'Albert i jo sempre, i ara hi ha vegades que no, ni l'Albert i jo ni hi som, i vam fent altra gent.
Em sona.
I l'estan fent ells, i ens em sembla fantàstic, no? I a l'Adriana, i al David, i a l'Alberto, i ells van fent. I bé, la veritat és que hem vist molt com ha evolucionat tot aquest sector i com hem crescut també amb ells. I per nosaltres ens ha ajudat molt a créixer també i a relativitzar una mica el que us deia abans del Senyor dels Anells. Ens ha ajudat molt a relativitzar també tot això, no? Que ja ho hem deixat anar tot i, bueno, ens sembla tot... Tots ens sembla bé, ara mateix.
Adam, vosaltres porteu un bon grapat d'anys. Jo he perdut el compte ja. Més de 10, oi?
Sí, en portem 17.
El doble.
Jo he de dir que...
Ui.
Al principi va començar en Joan Carles, que en parlàvem abans d'ell, el Juanca, sí. I va començar el petit programa de ràdio a la ràdio local del poble i hem anat endavant canviant l'alineació una mica i el que deia també l'Enric, que ens hem adaptat una mica a passar-ho a podcast, a intentar doncs, modernitzar-nos una mica. Està per veure encara si posem una webcam. Jo no estic del tot a favor, però bueno, acabaremos cayendo. I el que deia ell, vivint una mica aquest... entrem directament en el mainstream perquè és alguna cosa que s'ha convertit ara en mainstream i intentar també adaptar-nos amb això que comentava abans de posar fitxatges de gent jove perquè no sigui simplement senyors de 40 anys que diem el que en pensem de les coses. Ficar noies, que també és un problema de que al final sempre som els quatre amigotes i falten punts de vista, intentar una mica ampliar l'espectre i donar més opinió. I, bueno, anar fent, de moment fins que no ens encansem, anirem dient.
17 temporades ja, déu-n'hi-do, eh?
Sí, estem a punt de ser majors d'edat.
Jo ho veig molt lluny, això, la veritat. Pablo, vosaltres vau començar amb el Cero en Cordura, igual que nosaltres amb el Quimèric, o sigui, aneu per la cinquena temporada. Tot una aventura, no?, també, perquè vosaltres heu crescut com exponencialment, heu aprofitat tota... que us coneixia molta gent de l'Ayudar Jugando i a partir d'aquí, doncs, boom, no?
Clar, aviam, nosaltres vam jugar amb un avantatge i és que, bueno, nosaltres vam començar sortint en castellà, sobretot perquè som quatre amics, el Marc, l'Andrés, el Millán i jo, i el Millán és de Cantàbria. Llavors ell, expressar-se de forma fluida en català li resulta difícil, ho parla i ho entén, però li costa, no és el seu llenguatge natal. I llavors doncs, el Cero en Cordura va començar com un programa mensual de 2 hores, que ja més un programa que ens hem anat fins a les 3, vull dir, perquè això quan fas podcast, quan no és ràdio, que no et limita ningú i saps que no tens una pública d'entrar o no tens unes notícies que han d'entrar en aquell moment, doncs, bueno, te'n vas més llarg. I ara fa un parell d'anyets, doncs, bueno, des de Ràdio Sant Cugat vam tenir contactes amb ells i va sortir la idea de fer Polifriquis, que és un programa setmanal d'una hora i en català. El Millán continua parlant en castellà, vull dir, això ho vam deixar molt clar, de dir, mira, el Marc, l'Andrés i jo parlarem en català, però el Millán es sent més còmode en castellà. Ens van dir que perfecte, que cap problema, que això també penso que és molt important, que cadascú s'expressi amb el llenguatge que vulgui. I són dos formats molt diferents, perquè el Cero en Cordura el que fem és un anàlisi de temes més aprofundit i preparant-nos-ho i tal, i Polifriquis, el ser setmanal, moltes vegades preparem els temes al mateix dia d'emissió. Perquè bueno, ja ho sap, vull dir, què t'he d'explicar, Karen? Sí. El tema de la notícia i que, ostres, cada cop ha sortit que surt aquesta pel·li o avui mateix han anunciat aquest videojoc o... I llavors, en aquell moment, doncs, has de canviar-ho tot i fas sobre la marxa. No, però, bueno, és un camí molt maco. I, a més, penso que el tema de fer podcast és molt, molt, molt interessant.
De fet, Pablo, no has apuntat el moment aquest de les restriccions de gravo programa dimecres, s'emet divendres, i en aquest impàs han canviat totes les restriccions i la persona que he entrevistat del Festival X, clar, ja no em serveix perquè han suspès el festival, no? I...
Bueno, nosaltres clar, hem acabat optant per gravar Polifriquis una hora abans que s'emeti.
Això seria molt valent, eh?
S'emet a les 11 i a les 10 gravem, per exemple.
Ostres.
Entre les 9 i les 10 gravem el programa i a les 11 surt a l'aire. Perquè és que és l'única manera de poder fer aquests canvis a l'últim segon.
És un quasi directe.
Sí, sí, sí. Però també, aviam, he de dir que ens atrevim a fer-ho perquè portàvem el bagatge de Cero en Cordura i de molts programes i tal, i llavors no et fa por posar-te davant del micro. Que al principi, ostres, el primer cop que et poses davant del micro, clar, jo havia fet ràdio ja quan tenia 18 anys i havia fet ràdio a nivell local i tal, però la resta de companys no s'havien posat mai davant d'un micro, clar. I al principi, uf, era divertit sentir-los, no? Vull dir, i la veritat és que molt bé. També tenim la sort que comptem amb l'Andrés, que és guionista de TV3, té un webcòmic, ha fet monòlegs, i aquest el deixes sol i, vamos, i te'n porta ell el programa. Si
et salva el programa, no?
I tant. El dia que tens...
Fenomeno.
Sí, és un fora de sèrie. El dia que et quedes pillat per lo que sigui, es deixen a ell i, vamos, increïble, no? Vull dir, amb això, el Marc, el Millán i jo potser no tenim tanta cintura, però l'Andrés és un crac.
Ja per últim, per acabar, us volia preguntar quin ha estat el millor i el pitjor moment per vosaltres en els vostres respectius programes. O sigui, què és l'anècdota o aquella cosa amb què us quedaríeu si acabés el programa avui i quina és la cosa que diríeu, mira, si arribo a saber que em passa això, no m'apunto al programa. Quines cares de reflexió.
És que és una pregunta complicada. Per mi el millor és... Nosaltres vam començar a la Universitat Invisible, òbviament, tot i que ara amb la traducció de Mai Més han recuperat el nom original en anglès, que era la Universitat No Vista. Això ja, els de Mai Més ja ens van enviar un missatge i ens sap greu.
Ho sento, però...
Nosaltres vam fer la traducció del castellà, diguem-ne. Per mi el millor ha sigut conèixer més a fons el fandom de Pratchett, que per mi és un fandom meravellós, que sempre nosaltres hem reivindicat molt. Vam començar com una espècie de programa pseudo-pratsià, però bueno, això va durar poc, i després ja vam començar a parlar una mica de tot. I per mi això és el millor, veure que realment a Pratchett, no? Hem sortit una mica d'aquesta cosa com tancada que, bueno, que al final és normal, no? També internet i Twitter i tot això ens ha ajudat molt a amb això mateix que estem fent ara, per exemple, no? Que abans era que es pogut ser gairebé impossible i a conèixer gent fora, diguem, del teu entorn, no? I el fandom de Pratchett, a mi, t'adones que al final no és una qüestió de ser que és que tu siguis així, sinó que és que resulta que més o menys tenim un fandom molt sa i que ens agrada molt i crec que conèixer gent fora del meu entorn en aquest sentit, per mi és el millor que ens ha passat, veure que, ostres, que això que fas també, que la gent li agrada i t'escolta i comenta i li crida a la ràdio, que diguem nosaltres que la gent li crida a la ràdio, perquè nosaltres diem moltes tonteries i ens equivoquem molt, no? I llavors la gent sempre diem que la gent li crida a la ràdio perquè ens estem equivocant, no estem dient una cosa que no és, i llavors la gent, bueno... I també el pitjor diria que és una mica el mateix, però a l'inversa, no? Altres fandoms, altres coses que passen en aquest món, que en el fons, que t'agradi o no, és un món molt petit, no? El del fantàstic o el del polifriquismo, diguem-ne, català, és un món molt petit. I a vegades doncs tens coses que, bueno, que podries resoldre, no? O que tens, bueno, no sé si dir... no mals moments ni coses, però bueno, que la gent a vegades doncs s'enfada per coses que dius, home, era broma, o coses d'aquestes, no?, que penses, bueno, ja cadascú doncs té la seva, els egos i aquestes coses que a vegades són una mica difícils de gestionar. Però ja et dic, jo sobretot tinc coses bones, amb tot això no tinc altra... L'altre són anècdotes.
Adam?
Bé, jo de coses bones, sobretot em quedo amb la gent que col·laboro, que friqui no m'hi compte, tenim la Laia que està a Escòcia, sí. També vam tenir el José a Noruega, i clar, just va ser quan va haver-hi el tema del confinament, que vam fer doncs, mitja temporada en vídeo, i va ser quan més a prop els vam sentir, o sigui, que dintre d'una cosa dolenta, que per mi va ser molt fotut no poder anar a l'estudi, etcètera.
A veure si torna, és que ara ha quedat completament congelat, ara no...
Sí, no tenim res.
Adam, ens hem quedat en...
No, ho he fet aposta.
Ens hem quedat en quan deies que els vas sentir més a prop que mai amb aquesta etapa de vídeo.
Ah, sí, doncs que ens vam fer aquestes reunions prèvies d'un parell d'hores abans i és quan més proximitat vam tenir tot l'equip, repartits pel món.
Aleshores, d'una cosa dolenta va sortir una cosa bona també, que era aquesta proximitat, i no sé, això per mi és el millor que em quedo últimament del programa.
I Pablo?
Mira, jo, si et sembla, ho faré al revés que els meus companys i començaré per la part dolenta. I és que la part dolenta, Karen, és que jo, clar, a més de fer podcast, tots els que fem podcast també escoltem podcast. Mm-hmm. I sento molt poques veus femenines. I ho dic entonant amb mea culpa, que som quatre senyoros allà fent un programa de fantàstic, però els quatre tremendament conscienciats amb aquest tema. I sentim molt poques veus femenines. I jo vull convidar que qualsevol persona, sigui del gènere que sigui, que vulgui col·laborar, i de veritat que fer un podcast és molt divertit, i que volem sentir més veus femenines i volem fer sentir més veus diverses, perquè moltes vegades tenim una percepció. Per això m'agrada molt podcasts com Play Like a Punk o com BAM, amb el qual col·laboro, que hi ha una presència femenina molt forta i molt potent, i penso que és important que ens anem a aquest tipus de programa. Això és el pitjor per mi. Vull dir, penso que hauríem de tenir més veus femenines en l'àmbit del podcast. Moments dolents amb Zero en Cordura o amb Polifriquis no n'hem tingut. Sí, trobar-los a faltar i trobar a faltar aquelles reunions en persona que sempre acabaven amb una cervesa i unes patatones allà, i xerrant i rient, i anàvem a gravar dues hores i estàvem cinc, sí, perquè, sí, bueno, estàvem allà xerrant i
de
més.
La de bronca, però... és que m'he portat jo això de la ràdio.
Ah, exacte. Però mira, com a coses bones et diré dues. La primera, el millor de tot ha sigut el fet de tenir una forma més de col·laborar amb Ayudar Jugando, perquè estem tots quatre ficats amb l'associació, col·laborem de diferents maneres. Jo ara mateix soc el president, però bueno, el Marc havia sigut el president durant 4 anys, i la veritat és que Ayudar Jugando és l'amor de la nostra vida, perquè el fet de poder ajudar nens en una situació difícil a través del món del polifriquisme, del fantàstic, de tot això, és increïble. I que el podcast serveixi per recaptar fons per Ayudar Jugando, per nosaltres és un orgull. I la segona, ostres, els meus companys. És a dir, compartir amb un grup d'amics una cosa tan maca com és fer divulgació d'allò que t'apassiona, ostres, això no té preu, això no té preu. Perquè dius, és que al cap a la fi ho fem igualment, perquè vas a unes jornades i acabes xerrant del joc que t'ha molat, de la sèrie que has vist, del llibre que t'estàs llegint, i com aquesta relació ha anat creixent i ha anat millorant amb els anys. Hòstia, això és meravellós. Amb les seves emprenyaments, com penso que hem tingut tots, que sempre hi ha un dia que t'emprenyes i els engegues a prendre pel sac. Però al cap de 10 minuts estàs fent la cervesa i dient, bueno, va, arreglem-ho, parlem-ne, com ho podem fer, això, no? Sí. I penso que això és el més màgic.
Vull dir, jo penso... Ara he quedat fatal, ara, perquè tots heu dit els nostres companys, i jo no ho he dit, quan ho escoltin, em fotran allò per sobre.
Sabem que ho penses, sabem que
sí,
ho penses.
Sí, perquè ja ho has donat per fet, ja, perquè si no ja no comences, no?
Els meus companys del podcast són els meus amics, i llavors, a més, vull dir, fem el podcast perquè fora del podcast som amics, i llavors, vull dir, no és una... Vull dir, ja ens coneixíem d'abans, sabeu? Vull dir, no és una cosa que... Vull dir, ells ja ho saben.
Mm-hmm. Doncs que ens quedem amb aquests missatges positius d'amistats que comparteixen, que expliquen per la ràdio, pels podcasts, les seves emocions, les seves alegries amb el fantàstic, i esperem que per molts anys ho pugueu seguir fent. Moltes gràcies, Adam, Pablo, Enric, per passar pel Quimèric i compartir aquesta experiència, que em sembla que és el primer cop, que feia molt de temps des que vam començar el programa, que teníem ganes de fer alguna cosa conjunt amb els podcast germans, i és el primer cop que ens sentem, entre cometes, en una taula tots nosaltres, i la veritat és que em fa molta il·lusió. Moltes gràcies a tots i que vagi molt bé, per molts anys fem difusió del fantàstic.
Gràcies, una abraçada.
Un plaer.
Moltes gràcies, que vagi molt bé.
Fins aquí el Quimèric d'aquesta setmana, un programa que hem destinat a estrenar aquesta nova secció Quòrum, avui amb persones que fan possible programes de ràdio i podcast amb friquis, i també hem parlat de literatura i amb el David Galán, autor d'Orígenes Secretos i d'aquestes novetats de l'editorial Cronos. Tornem la setmana que ve amb més continguts, per exemple, entrevistant l'editora de Raig Verd, Laura Huerga, per saber d'on neix aquesta editorial i quines són les novetats que podem esperar d'elles. També parlarem de la crònica d'aquesta trobada de la Universitat d'Alcalà amb l'escriptora Aixa de la Cruz en aquest cicle Insòlites i Fantàstiques, que també dona molt que parlar. I parlarem, recuperarem un projecte que vam impulsar aquí al Quimèric. Es tracta de la Fallera Calavera, aquest joc de cartes que ara mateix l'editorial que el porta ja fa 4 anys, i descobrirem una mica com ha anat aquest projecte. No us ho perdeu, tenim molt a explicar-vos. Que vagi molt bé, adéu-siau.